L'Hospital Comarcal del Montsià posa en marxa el nou TAC. S'evitarà així més d'un miler de desplaçaments anuals a altres poblacions. Ens informa des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, així és. Avui parlem de noves infraestructures sanitàries, especialment a l'Hospital Comarcal del Montsià, ja que s'ha instal·lat el TAC, o tomografia axial computada, que ve a completar tots els serveis bàsics del seu centre de diagnosi per la imatge. Aquest nou TAC permetrà efectuar unes 2.500 exploracions a l'any, això vol dir que evitarà desplaçaments d'un miler de pacients de la zona que fins ara havien d'anar a centres de Tortosa, Reus o Tarragona a l'hora d'efectuar-se una prova d'aquestes característiques. En l'acte inaugural, la consellera de Salut, Marina Geli, va destacar que amb la intervenció efectuada durant els darrers anys a l'hospital, al voltant d'un 70% dels problemes de salut dels habitants del Montsià es resolen ja a la mateixa comarca. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que com saben és metge de professió, es va mostrar satisfet per aquest nou servei i per donar un pas endavant amb les millores sanitàries, no solament de la comarca del Montsià, sinó també d'Amposta. Escoltem a l'alcalde.
És cert, estic molt i molt content, molt satisfet, perquè a més amb la inauguració i posta en marxa d'este nou TAC, un TAC que és de última generació, d'última tecnologia, ja que disposa de 16 corones. Això permet fer exploracions molt ràpides, molt precises. Estic molt satisfet perquè, ja dic, en la inauguració d'este TAC tanquem tot el que fa referència a la millora del servei de radiodiagnòstic per l'imatge, perquè no fa molt també vam posar en marxa un nou aparell, que era un telecomandament digital, i a la vegada també tot el servei de radiografies de l'Hospital Comarcal d'Amposta està digitalitzat. Això vol dir que ja no utilitzem radiografies conegudes anteriorment, sinó que actualment una volta es fa les radiografies o qualsevol altra prova, se traspassa per via telemàtica a tots els ordenadors que han a les consultes externes de l'hospital, en la qual cosa ja automàticament tots els metges poden accedir a les radiografies fetes. I a la vegada també, com tenim en marxa també a banda de la radiologia convencional, telecomandament, ecocàrdios, ecografies, mamografies, també la ressonància que vam posar en marxa ja fa bastant de temps i que està fent pràcticament al voltant de 2.000 exploracions a l'any, amb aquest TAC donem resposta a una demanda important. Esperem que poguéssim fer quasi bé al voltant de 2.500 exploracions a l'any. Això vol dir que hi haurà uns 2.500 ciutadans de la comarca del Montsià que no es tindran que desplaçar o bé a Tortosa o bé a Tarragona. Com...
D'altra banda, direm també que la consellera va subratllar el fet de que aquest últim aparell ha suposat incorporar l'última peça que faltava pel que fa als serveis de diagnòstic per la imatge, el 95% del que es fa a la majoria dels centres, a excepció d'algunes proves específiques relacionades amb medicina nuclear. Aquest model òptims, segons la consellera, enllaça amb la futura unitat sociosanitària que es construeix a les plantes superiors del centre hospitalari de la capital del Montsià.
Cemex vol que el 65% de l'energia que utilitza la cimentera d'Alcanar es generi amb biomassa i combustibles sostenibles. El Departament de Medi Ambient controlarà la qualitat de l'aire de la fàbrica d'Alcanar amb la instal·lació de dues estacions de vigilància a temps real. L'empresa Cemex, propietària de la fàbrica d'Alcanar, s'ha marcat com a objectiu d'aconseguir en 4 anys que el 65% de l'energia que s'utilitza a la planta procedeixi de biomassa i d'altres combustibles no tradicionals, bàsicament Enerfuel, un derivat de la fracció de resta de residus urbans. Això ho va explicar el director de la planta d'Alcanar, Francisco Iniesta, que va recordar que moltes empreses d'Europa estan arribant a percentatges del 85%. Escoltem a Francisco Iniesta.
Que nosotros pensamos es que la autorización que ahora hemos renovado pues nos permite avanzar en un camino que iniciamos en el año 2005 cuando empezamos a utilizar biomasas en la fábrica de Alcanar y que nos permite avanzar en el uso de combustibles alternativos, nos permite reducir emisiones de CO2 y nos permite de alguna manera desengancharnos de la utilización de combustibles fósiles que son finitos, son limitados y que creo que como sociedad también tenemos la obligación de ir reduciendo.
Aquest increment de l'ús de combustibles alternatius es veurà reforçat amb la renovació aquest any de l'autorització ambiental integrada que el Departament de Medi Ambient ha fet a la planta d'Alcanar per 8 anys.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Representants de navieres americanes visiten la Ràpita com a possible candidata en un futur a rebre petits vaixells de creuers. Des de Sant Carles de la Ràpita, des de Ràdio Ràpita, ens informa Núria Subirats.
Un grup d'executius d'empreses americanes organitzadores de creuers han visitat aquesta setmana el port de la Ràpita amb l'objectiu de conèixer la possibilitat de portar-hi petits vaixells de creuers amb capacitat per a 450 persones. La visita formava part d'un viatge de familiarització organitzat conjuntament per Ports de la Generalitat i Tour Espanya als ports de Cartagena, Castelló, Sant Carles de la Ràpita i Palamós com a futurs candidats a rebre creuers americans. El fet d'incloure el port ràpitenc dins d'aquest Farm Trip arriba després que durant 2 anys Ports hagi promocionat el port ràpitenc en la Fira Internacional de Creuers Turístics més important del món, que té lloc a Miami. Els visitants van ser rebuts dimecres al port de la Ràpita i posteriorment van realitzar la ruta de les Muscleres, on van poder degustar un tast gastronòmic en una batea dels vivers de musclos i ostres que hi ha a la badia dels Alfacs. Per la tarda van fer una ruta en llagut turístic pel riu Ebre i van visitar el casc històric de Tortosa. La visita es va clausurar amb un sopar de recepció a la Ràpita, on van fer nit. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Ràpita, Rosa Anglès, creu que es van endur una bona impressió de la destinació i també afirma que les Terres de l'Ebre es mereixen aquest projecte.
Els turoperadors van quedar meravellats d'un entorn diferent, envoltat de natura, no? I tot això els hi va agradar molt. Llavors anaven ja fent comparances dels distints ports que havien visitat, no? I, no sé, jo me vaig emportar, estic molt il·lusionada, m'agradaria que això en un futur arribés a ser possible, perquè jo crec que la Ràpita se ho mereix i que les Terres de l'Ebre mereixen aquesta possibilitat, i jo crec que els polítics, els de més a dalt, tindrien que apoyar aquest destí, i si ells veuen factible que arriben moltes companyies navieres aquí, llavors ja es començarien a fer l'estructuració que cal fer al port per ser aduana de passatgers, que actualment no ho és.
Segons Anglès, encara és aviat per parlar de quan podrien arribar els primers vaixells si es confirmés la consolidació de la Ràpita com a destí turístic de creuers. Però el que està clar, afirma la regidora de Turisme, és que els beneficis econòmics repercutirien no només en la Ràpita, sinó en el conjunt del territori. I és que un cop a terra els passatgers realitzarien també excursions a diferents punts d'interès de la zona. Per aquest motiu, els representants de les 6 companyies navilieres cal sumar-hi 7 turoperadors de terra que també es van apropar a la Ràpita. Ports continuarà enguany la promoció del port ràpitenc a la Fira Internacional que tindrà lloc a Cans.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament de Treball obre a Tortosa una aula de recerca de feina intensiva per a persones desocupades. El servei està situat a les dependències del Consell Comarcal del Baix Ebre. El Departament de Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i amb col·laboració del Consell del Baix Ebre, ha posat en marxa una aula de recerca intensiva de feina a les Terres de l'Ebre. Situada a les dependències de l'Ens Comarcal, el seu objectiu és accelerar la reinserció laboral de les persones en atur i s'enmarca en el conjunt de mesures que el departament posa al servei d'aquestes persones perquè trobin feina. La iniciativa, adreçada als ciutadans en situació d'atur que s'hagin registrat a les oficines de treball com a demandants d'ocupació, tinguen una intenció manifesta de voler treballar i necessiten una tutorització específica en el seu procés de recerca de feina. L'aula té un horari de matí i tarda, de dilluns a dijous, entre les 9 del matí i la 1 del migdia i entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. L'aula de recerca disposa d'una plantilla formada per 4 tècnics i orientadors. El Departament de Treball ha otorgat al Consell Comarcal del Baix Ebre una subvenció de 120.550 euros per garantir el seu funcionament. Els tècnics i orientadors assessoraran els usuaris durant un termini màxim de 4 setmanes sobre com redactar un currículum, com afrontar una entrevista de feina o com utilitzar de manera òptima les opcions que ofereix internet per buscar feina i activar les seves xarxes personals de contactes. Aquesta és una de les 13 noves aules de recerca intensiva de feina que s'aniran afegint progressivament a les 7 instal·lacions en servei, a Barcelona, al Gòtic i Sepúlveda, a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Salt, al Gironès, Lleida i Tarragona. Segons les dades de treball, un total de 1.701 persones en atur de les més de 4.200 que han buscat feina amb l'ajuda d'orientadors a les aules de recerca intensiva de feina han trobat ocupació des de que es va posar en marxa aquesta experiència pionera, xifra que representa un grau d'inserció laboral del 42,2%.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
La policia local de Tortosa tindrà una nova unitat operativa de suport amb funcions de seguretat i convivència ciutadana. L'equip, que estarà operatiu a partir de l'1 de desembre, està format per 10 agents, 2 caporals i una unitat canina. La policia local de Tortosa tindrà una unitat operativa de suport formada per 10 agents, 2 caporals i una unitat canina que tindrà entre les seves principals funcions donar suport a la policia de proximitat. A més, farà les funcions pròpies de la seguretat ciutadana, patrullar les zones comercials de la ciutat i intervenir en les problemàtiques de convivència ciutadana. La unitat es diferencia de la resta d'agents pel seu uniforme de color blau fosc i en la capacitat d'intervenció immediata. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el regidor de Seguretat, Jordi Folquer, i el cap de la policia local, Jesús Fernández, van presentar ahir dijous aquest equip. Segons va explicar l'alcalde, la unitat s'afegeix a les altres dues divisions que té l'estructura de la policia local de Tortosa. La policia de proximitat, formada per 14 agents que patrullen pels barris de la ciutat, i els escamots, que són les patrulles habituals de 24 hores. El cap de la policia local va explicar que la incorporació de la nova unitat ha estat voluntària i que s'ha hagut de fer una prova de selecció davant la demanda que hi ha hagut entre els agents. En aquest sentit, l'alcalde va agrair la implicació de la plantilla del cos policial en l'aposta per la modernització i innovació que s'està fent des de l'Ajuntament de Tortosa. La Cala decideix i enllesteix el calendari d'actes i accions previst a la consulta popular per a la independència. A banda, la plataforma segueix amb les seves reunions periòdiques i amb contactes amb diferents grups i persones de la població per tal d'informar-los sobre els objectius de la consulta. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
La plataforma La Cala decideix ja té enllestit el calendari d'actes i accions previs a la consulta popular per a la independència del dia 12 d'octubre. A banda, en aquest compte enrere, la plataforma segueix amb les seves reunions periòdiques i en contactes amb diferents grups i persones de la població per tal d'informar-los sobre els objectius d'aquesta consulta. Així, el 6 d'octubre té lloc la presentació de la consulta a l'Institut de Batxillerat Mare de Déu de la Candelera. A l'endemà, el dia 7, hi ha una taula rodona per presentar la consulta que està oberta a tot el públic a la Sala de la Societat. A l'acte, presentat i presidit per Vicent Margalef, president de la plataforma, intervenen Josep Rull, diputat de Convergència, Joan Tardà, diputat d'Esquerra, els regidors Caleros Joan Pere Gómez i Jordi Gazeni i el pintor Joan Rebull, responsable de comunicació de la plataforma. Abans, però, el dia 1 està prevista la presentació de la consulta als jubilats del Casal d'Avis i el 3 d'octubre té lloc un acte per als joves a la platja de l'Alguer. El 8 d'octubre, al Centre d'Interpretació de la Pesca, es farà la presentació de la consulta per als residents anglòfos. També es vol fer un acte similar amb la comunitat magrebina. Per últim, encara sense data, es celebrarà un acte cultural dels joves a la plaça Nova. Joan Rebull, responsable de comunicació de la Cala Decideix.
Bé, estem quasi bé a la recta final de la consulta per la independència. Hem elaborat un calendari de visites a grups, a entitats de la població per informar-los de les característiques d'aquesta consulta. Ens interessa que tota la població es preocupi de Catalunya. Això pot ser un eufemisme, pot ser paraules buides, però és així, de la mateixa manera com ens preocupem de casa, de la nostra família, del poble, volem que la gent es preocupi de Catalunya. I una manera de demostrar-ho, de començar o de seguir demostrant-ho, tots els que ho estem fent, és anar a votar i pronunciar-nos sobre quina és la figura, quina és l'organització que volem per a Catalunya. Volem una Catalunya lliure, independent, volem una Catalunya connectada a l'Estat.
Pel que fa a la publicitat amb mitjans gràfics, es va acordar penjar la gran pancarta propagandística que s'ha utilitzat fins ara en un carrer cèntric. També es tornaran a posar a la venda samarretes pràcticament esgotades durant la diada i es repartiran de forma gratuïta xapes, pins i enganxines. A més, es posaran grans penjolls en l'àmbit portuari els dies previs a la consulta.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
I continuem ara amb la informació que ens arriba des d'Alcanar, perquè aquest proper cap de setmana hi han diferents actes previstos, com el Mercat Ibèric, que enguany arriba a la 14a edició, la celebració demà dissabte de la Diada de la Barraca i concurs de reclam, i una activitat esportiva per al diumenge, la celebració de la quarta pujada al Montsià Memorial Francesc Bormadró, a la qual s'han inscrit més de 650 participants. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Des d'Alcanar repassem avui algunes de les moltes activitats d'agenda que per en aquest cap de setmana es preparen al nostre municipi en un últim cap de setmana de setembre en el que habitualment es centralitza tota l'activitat organitzada amb motiu de la celebració d'un dels copatrons d'Alcanar, com és Sant Miquel. Una activitat que comencem repassant este programa de la 14a edició del Mercat Ibèric d'Alcanar, que un any més organitza l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar i que s'inaugurarà al nucli antic, als carrers del nucli antic del nostre municipi, demà dissabte a partir de les 11 del matí. Des de llavors i fins diumenge a la nit, que el mercat tancarà les seues portes, seran un parell de jornades amb tot un seguit d'activitats, demostracions artesanes, parades de venda dels més variats i diversos productes, així com també propostes culturals alternatives, com les jornades de portes obertes que es faran tant al Parc Arqueològic de la Moleta del Remei com al Centre d'interpretació dels ibers a la Casa O'Connor, tant dissabte com diumenge, unes portes obertes que comptaran també, a més, amb visites guiades i gratuïtes. Hi haurà activitat també esportiva, amb classes de birles a la plaça del Camí Ample per als més petits de la casa, així com l'actuació del grup de Diables Fotem-li Foc, dissabte a les 9 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament. Però aquesta del Mercat Ibèric d'aquest cap de setmana no és l'única activitat que es celebrarà al nostre municipi, ja que també demà mateix, dissabte, durant tota la jornada, l'Associació Cinegètica de Barraquers de Catalunya ha organitzat la Diada de la Barraca. Una diada que començarà a les 11 del matí amb la recepció d'autoritats a l'Ermita del Remei, on posteriorment s'inaugurarà la campana que s'ha instal·lat amb els donatius dels Amics del Reclam. Al migdia es visitarà una barraca i ja a la tarda l'activitat es traslladarà al Centre Cívic d'Alcanar, on es farà un homenatge als barraquers i es descobrirà una placa in memoriam a la rotonda del Centre Cívic. A la tarda també es visitarà una barraca i a les 7:30 començarà la 12a edició del concurs de reclam vocal, un concurs que té prevista l'entrega de premis cap a les 9:30 de la nit. El punt final a la jornada el posarà una festa amb l'intercanvi de les pubilles del 2009, amb les que properament a les festes del Remei seran proclamades pubilles del 2010. Un ball al Centre Cívic gratuït amb l'Orquestra Harlem i Discomòbil fins a matinada amb DJ Gallo. Per últim, destacar també una proposta per dissabte, una xerrada arqueològica sobre els resultats de la campanya d'excavació d'aquest passat estiu al jaciment de Sant Jaume Mas d'en Serrà, una xerrada que es farà a la cisterna del Vall a les 7 de la tarda, com dèiem, de dissabte, i que anirà a càrrec dels arqueòlegs responsables de les excavacions, David García i Isabel Moreno. Per últim, destaquem també un apunt esportiu, i és que diumenge, dia 26 de setembre, està prevista la celebració de la quarta pujada al Montsià, Memorial Francesc Bormadró, una pujada que el passat dimecres tancava inscripcions amb més de 650 persones inscrites en una prova que puntua per al 8è circuit català de curses de muntanya, així com també per al 3è circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre.
Anem ara a Santa Bàrbara. Els usuaris del Centre Obert L'Oliveta participaran a la bibliocursa. Des de la Plana Ràdio ens assabenta d'aquesta informació el nostre company Josep Roig.
A principis d'aquest mes de setembre van començar les activitats al Centre Obert L'Oliveta de Santa Bàrbara, un servei de la Regidoria de Serveis Socials i dirigit als xiquets i xiquetes del poble de P5 fins a 6è de primària, per als qui s'organitza un seguit d'activitats extraescolars. La bona acollida que té la iniciativa ho demostra el fet de que el curs ha començat amb totes les places cobertes, un total de 30, que són les que tenen autoritzades. Entre les activitats que s'organitzen a l'Oliveta i amb la intenció de fomentar l'hàbit a la lectura, destaca la visita que fan els divendres a la Biblioteca Municipal per tal de participar a la bibliocursa, una activitat oberta a tothom, i que consisteix en llegir un nombre determinat de llibres. En el cas dels alumnes de l'Oliveta, i segons que explicava el bibliotecari municipal, Guillem Gaia, aquesta cursa lectora s'adapta a ells amb la inclusió d'algunes variants, com per exemple el que, a part de tenir que llegir 20 llibres o contes al decurs de tot el trimestre, també es tindran que emportar a casa una pel·lícula infantil i fer després un comentari sobre la mateixa, incloent-hi un dibuix al·lusiu. Una altra variant és que un dels llibres el tindran que llegir acompanyats d'un adult o d'un amic. Escoltem Gaia.
És una activitat que ja fa anys que fem i que se fa octubre, novembre, desembre, durant aquests 3 mesos, i que en principi està oberta a tota la gent del poble, tots els usuaris de la biblioteca, però com en divendres també venen els del centre obert hasta la biblioteca, pues este trimestre fem una mica de col·laboració, que els vinguin i no només vinguin allí a llegir algun llibre i ja està, sinó que faiguin alguna activitat a la biblioteca. I llavors, lo que és, com elles també són educadores i saben més dels crios, d'aquestes edats i tot això, pues una mica entre tots vam fer unes modificacions aquest any. Sempre havia sigut llegir 20 llibres i cadascú agafava un llibre, s'emportava a casa o llegia allí i després omplia una fitxa del tema que anava al llibre, de quin personatge els havia agradat més, de, bueno, si el llibre els havia agradat molt, poc o així, i ja està. I ara aquest any les modificacions que han fet és mantenim això de llegir els llibres, però tenen una fitxa de concursant en 20 números i cada número hi ha un dibuix que representa una cosa. La majoria són això, llegir el llibre i omplir la fitxa, però després hi ha 4 números que s'han d'emportar una pel·lícula infantil a casa, mirar-la i també omplin una fitxa. Fan un dibuix del personatge que els ha agradat més, expliquen de què anava la pel·lícula i tot això. I a més d'aquesta modificació, també hi ha uns números que han de llegir el llibre en algú. Llegiguen el llibre a l'altra persona o que l'altra persona els ho llegiguen a ells.
Gaia explicava que hi ha altres novetats, com per exemple que en acabar el trimestre hi ha la festa de final de curs que s'organitza a la mateixa biblioteca enguany, i en lloc de portar un grup d'animació, com era costum, seran els mateixos participants els que s'encarregaran de protagonitzar l'espectacle amb la representació d'un conte i altres sorpreses que, òbviament, de moment no es poden fer públiques.
I continuem a l'Ametlla de Mar. ASEMAR organitza la 4ª edició de Botigues al Carrer. En aquesta ocasió, la fira aplega 9 comerços que ofereixen els seus estocs aquest dissabte. Des de la Cala Ràdio ens informa la nostra companya Araceli Domínguez.
Aquest dissabte, 25 de setembre, 9 comerços que pertanyen a l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, ASEMAR, faran la 4ª edició de les Botigues al Carrer a la plaça Nova, des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Les botigues associades trauen els seus productes al carrer per oferir els seus estocs i gangues a preus gairebé impossibles per als vianants i curiosos, que podran remenar i triar a voluntat per trobar allò que més els hi convingui. Sens dubte, una idea brillant en època de crisi. Els comerciants fan una autèntica fira de l'ocasió, accessible per a tothom, en tractar-se d'un dels llocs més cèntrics de la població, i esperen que tingui com a mínim el mateix èxit de públic i vendes que en anys anteriors. Provi Llambic, secretària de l'associació ASEMAR.
Realitzarem des de ASEMAR la 4ª edició de les Botigues al Carrer. Es tracta d'una fira de saldos, d'estoc, on el que pretén el comerç de ASEMAR és apropar-se als seus clients, sortir a la plaça com hem fet en altres vegades i mirar, pues, que entre tots pugui ser un dia entre mig festiu i mig per poder acabar de liquidar tot el que queda de la temporada. Les expectatives, pues, esperem que sigui, si més no, com l'última edició, que va ser prou positiva per a tots. Amb aquesta edició 4ª que fem, inclourem, bueno, tornarem a realitzar la novetat que vam incloure en la 3ª, que era lo del sorteig del fardell, que es tracta d'un fardell on hi ha tot de productes de les botigues que realitzen aquesta activitat de les botigues al carrer.
Els 9 comerços que s'iran al carrer són París Pastor, La Petita Botiga, Esports Àlex, Casa Ballesteros, Joieria i Rellotgeria Temps i Disseny, Martina Íntima, Sabateria Cande, El Rebós i Perruqueria Canina Tais. És a dir, tenim l'ocasió de trobar roba de vestir i interior, sabates, joies, objectes de regal i esport i articles per a la llar a preus que altres dies seria impossible. També oli i complements per a mascotes. En finalitzar la jornada es fa el sorteig d'un fardell de candelera entre les persones que hagin comprat algun dels productes. Això sí, tothom que estigui interessat en el premi ha d'estar present quan es tregui la butlleta guanyadora. Val a dir que aquestes botigues no tanquen en el seu emplaçament habitual i fan horari normal.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents d'aquesta pertorbació mediterrània que a l'arribar a la zona nostra, el Mediterrani Occidental, té tendència a reactivar-se, a agafar força, a agafar empenta i a replegar de ple aquesta matinada i demà a l'arxipèlag Balear, sobretot Menorca i Mallorca. Atenció en aquesta àrea. Però Catalunya, tot i no tenir potser els aiguats de les Illes Balears, que en principi es preveuen, doncs déu-n'hi-do hi ha el que ha donat de si la pertorbació, però amb moltíssima irregularitat. A Santpedor, 50 litres per metre quadrat. A Aitona, per exemple, 36 litres per metre quadrat. A Torres de Segre, 19. Al Pont de Vilomara, 18. A Tarragona, Ciutat, 14. Destaquem a la Sénia, els 14. O a Fals, els 12. Aquesta nit i matinada, generalització de les pluges, moderades en molts casos, però localment poden ser fortes. De fet, a qualsevol punt, però especialment a la costa i al prelitoral, on algunes quantitats podrien acostar-se o superar una mica els 50 litres per metre quadrat. Demà a la tarda s'acaba aquesta inestabilitat, al matí encara ruixats a primera hora cap al nord-est, obertura de clarianes per ponent i al sud, i a la tarda més sol a ponent i al sud. Entrada de la tramuntana i el mestral, que bufaran tot el cap de setmana, amb intensitat als dos extrems del país, i faran baixar les temperatures. Cap de setmana, pel que fa a dissabte, amb ruixats a la Vall d'Aran, cara nord del Pirineu, neu per sobre de 2.000 metres i alguns ruixats a la costa de Barcelona, i diumenge amb sol, però encara amb nuvolades a la costa central. Fora d'aquestes àrees, sol i bona visibilitat.
Serveis informatius de Mute.
Me cago en l'orba, Kiko. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Arribem a la fi del nostre informatiu. Els deixem bon cap de setmana i dilluns que ve tornarem a estar a la seva municipal. Fins llavors, com dèiem, bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.